Falta un minut per 3:15 de 9 del matí. Aquesta tardor, Esquerra celebrarà un congrés nacional per decidir qui ha de liderar el partit els pròxims anys. Hi ha dues... Bé, avui hem sabut que hi ha quatre opcions. La llista que encapçala Oriol Junqueras, que ha sigut el president del partit els últims 13 anys, la candidatura impulsada per l'entorn de qui ha sigut la seva secretària general i número 2 del partit tots aquests anys, Marta Rovira, una altra llista impulsada per Alfred Bosch i una altra que impulsa el col·lectiu 1 d'octubre. Encara no té un líder clar aquesta llista de Marta Rovira, que es presenta amb el nom de Nova Esquerra Nacional. Això sí, hi ha diversos noms que donen suport, com són les exconselleres Teresa Jordà, Natàlia Garriga o Esther Capella. També hi ha nous valors del partit, com la fins fa unes setmanes portaveu Raquel Sans o l'encarregada de negociar l'amnistia Marta Vilaret. La pugna entre aquests diferents sectors del partit ha provocat alguns moments tensos, com l'exigència dels qui donen suport a Junqueras d'avançar al Congrés, que en un principi està marcat pel 30 de novembre i que de moment es manté com a data. Per parlar-ne de tot plegat, avui podem saludar a aquesta hora a l'exportaveu d'Esquerra Republicana al Congrés i membre del Consell Nacional, Joan Tardà. Joan, bon dia.
Bon dia.
I moltes gràcies per estar aquí a l'estudi de Ràdio Estel. Que passa que jo volia començar per una altra qüestió, i és que vostè és professor de professió i avui arrenca el curs. No sé quin consell dona als infants i joves del país que avui arrenquen classes el primer dia d'escola.
Bé, jo ara ja estic jubilat, però he estat 31 anys ensenyant de secundària. Donar consells sempre és perillós. De fet, durant aquests anys que he estat ensenyant i en raó per la qual havia parlat molt amb pares i mares, sempre havia pensat que no hi ha res més fàcil que parlar dels fills dels altres. No? De manera que els docents crec que sempre han de ser molt curosos a l'hora de donar consells. En tot cas, jo diria que el que els docents mai no hem d'oblidar, que no es tracta només d'impartir coneixements acadèmics, sinó que la clau de volta de tot plegat és formar persones. I formar persones vol dir no només transmetre valors, sinó també que sàpiguen llegir el món que els envolta, perquè sense capacitat per interpretar el món que t'envolta, possiblement tindràs pocs recursos per viure amb dignitat, o si més no, per reivindicar la teva dignitat com a persona, no? I pel que fa als estudiants, doncs demanar-los dedicació. Crec que aquell consell que rebíem dels nostres pares, gent de classe treballadora, que la riquesa o la pobresa no estava renyida amb la rigorositat pel que fa als compromisos personals, és a dir, que el que s'ha d'assumir des de jove crec que és la percepció clara que res no ve regalat, sinó que tot s'ha de conquerir. I avui per avui no hi ha altra forma que conquerir coneixements o conquerir beneficis si no és a partir del treball. És a dir, el treball és fonamental. La disciplina del treball és fonamental sempre i quan es vagi adequant a l'evolució de la formació de la persona i a les edats, no? És a dir, jo crec que un dels errors que s'han pogut cometre és confondre modernitat i camí fàcil. Uh-huh. El camí fàcil no existeix, entre altres coses, perquè vivim en un món que és molt competitiu i on existeix una dialèctica, que és la que jo interpreto sempre com a científica, que és la lluita de classes. És a dir, que res és gratuït i tot respon a una situació que ens ve donada quan neixes en un lloc concret i en un moment determinat. Mm-hmm. Lamento la resposta tan llarga, però
no,
és que tu m'has provocat amb una pregunta molt complicada.
Volíem aprofitar aquest bagatge com a professor que té per preguntar-li justament coincidint amb aquest inici de curs. Vostè ara parlava del context, no? I fa uns mesos el context que vam conèixer d'aquests estudiants era uns mals resultats a l'informe PISA, matemàtiques en llengües, ho estàvem explicant ara. De fet, el tema de la llengua va ser prou important com perquè una de les exigències d'Esquerra per investir Salvador Illa fos que hi hagués una conselleria de llengua, una conselleria per fomentar el català. Quina creu vostè que hauria de ser la prioritat per aquesta conselleria, per reforçar l'ús del català?
D'entrada, crec que cal dir que hi ha hagut una certa descurança per part dels governs independentistes aquests anys pel que fa a la inspecció. És a dir, la inspecció no ha funcionat. I si no ha funcionat és perquè hi ha hagut, sí, una certa descurança, perquè s'ha donat per fet que s'acomplien els projectes lingüístics que la comunitat escolar d'un institut, per exemple, havia debatut. I hi ha hagut un procés de deixadesa, una certa inhibició, donant per fet que els projectes lingüístics s'acomplien. I més aviat han tendit a relaxar-se pel que fa al seu acompliment. I això també té una raó. La generació de docents que van implementar la immersió lingüística, una generació de professionals molt implicats en tot allò que tenia a veure amb el model educatiu català d'immersió lingüística i d'implementació de la llengua catalana secundària per tal que tothom acabés els estudis obligatoris i no obligatoris essent competent amb la llengua, perquè era una de les maneres de contribuir a la cohesió social i nacional del nostre país. Aquesta generació ha anat jubilant-se i ha anat incorporant-se una nova generació de docents que, si bé didàctica i pedagògicament podien tenir la mateixa qualitat pel que fa a les competències que la generació anterior, sí que estaven menys motivades i que tal vegada no havien tingut en els estudis universitaris que requerien, no havien tingut els coneixements necessaris o no havien adquirit els coneixements necessaris en tot allò que atenya a la implementació de la immersió lingüística. I tot plegat ha anat generant un escenari de relaxament fins al punt que avui sabem, i de fa temps que alguns ho denunciem, que es dona per fet que secundària l'ús de la llengua catalana com a llengua vehicular està normalitzat, cosa que és qüestionable, sobretot pel que fa als cicles formatius de grau mig i superior, també en el batxillerat i fins i tot a quart d'ESO. De manera que, sí, jo crec que el govern de Catalunya, independentment de qui sigui el partit, que és al capdavant, ha de rectificar. Ha de rectificar, s'ha de posar les piles i modificar aquest escenari.
Creu que el govern de Salvador Illa farà aquesta tasca? Si no l'han fet els partits independentistes en aquests anys que han ocupat la Conselleria d'Educació, creu que serà el
no
PSC
és,
que
sí,
ho farà?
Sí, per una raó. Perquè no és una qüestió ideològica, sinó és una qüestió de gestió. De gestió. És a dir, jo he dit que hi havia hagut deixadesa. Això no vol dir que el govern d'Esquerra Republicana no hagués fet un pas endavant molt important en altres àmbits de la salvaguarda i foment de la llengua catalana. Precisament crec que el govern de Pere Aragonès es va destacar per agafar el toro per les banyes en tot allò que tenia a veure amb el foment de la llengua catalana i crec que, per exemple, el pas endavant que s'ha fet en la Corporació Catalana de Mitjans de Comunicació ha estat extraordinari. De fet, venia a emplenar un buit enorme que ha tingut, desgraciadament, conseqüències nefastes per a la llengua catalana de quan Artur Mas va retallar de manera contundent el pressupost de TV3 i va desaparèixer el Club Super3, per exemple, no? Uh-huh. De manera que hi ha hagut uns anys en què la gent més jove, els infants, han restat orfes de poder créixer en una llengua catalana que els fos molt propera, si no en el clos familiar, sí, pel que fa als mitjans de comunicació. De manera que sí, el govern de Pere Aragonès va fer molt bona feina pel que fa al foment de la llengua catalana, però tu m'has preguntat sobre una altra cosa, sobre l'escola. I jo et dic que amb la mateixa contundència que la consellera Anna Simó ha defensat i crec que ha estat molt meritòria la seva actuació, ha defensat el model d'escola catalana, la immersió lingüística, i de la mateixa manera que estic satisfet que l'acord entre el PSC i Esquerra Republicana hagi servit perquè el PSC, que algunes veus del qual ja parlava de la necessitat d'anar cap a l'escola trilingüe, és a dir, qüestionar l'immersió lingüística, arran d'aquest acord amb Esquerra Republicana s'hagin desdit i hagin apostat, com sempre havien fet des de fa molts anys, pel model català d'immersió lingüística. Però això no treu, repeteixo, que durant aquests anys la inspecció no ha funcionat i la inspecció ha mirat, en general, cap a un altre costat i es fa incomprensible que en alguns instituts on el programa, on el full de ruta de la implementació de la llengua catalana doncs tenia molts dèficits, doncs s'hagi permès que tot semblés que anava bé, no? Mm-hmm.
Ara vostè parlava d'aquest acord. Més enllà de l'educació, està satisfet amb l'acord entre Esquerra i el PSC per investir Salvador Illa com a membre del Consell Nacional d'Esquerra i com a militant de base?
Molt. Jo, de fet, ho defenso de fa molts anys. Sí, estic molt d'acord. Per què? Perquè crec que és el paper que li ha tocat fer Esquerra Republicana en aquests moments. És a dir, Esquerra Republicana ha aconseguit, amb aquest acord, bàsicament aturar un procés que crec que és innegable, que portava el PSC a espanyolitzar-se cada vegada més. S'ha dit que el president Illa representava una sensibilitat dins del PSC menys catalanista que no pas la del president Montilla. I, evidentment, també respecte al president Pasqual Maragall. Acceptant aquesta tesi, o suposant que aquesta tesi fos certa, posa en valor encara més el fet que l'acord entre Esquerra Republicana i el PSC hagi falcat el PSC en el catalanisme polític, perquè també considero, jo ho defenso, i ho he defensat dins Esquerra Republicana, que ara entrem en una fase en què cal construir una solució que tingui com a eix vertebrador un referèndum. I que aquesta solució ha de ser construïda per part de tot el catalanisme polític. Vol dir que Esquerra Republicana ha d'entendre que no hi ha possibilitats de construir aquesta solució al marge del PSC, d'igual manera que el PSC ha d'entendre que no hi ha possibilitats de construir el seu projecte, en aquest cas federalista o autonomista, sense la participació de l'independentisme. És a dir, aquí del que es tracta és que puguem ser capaços, dic, de construir una solució en la qual ningú senti exclosa la seva opció.
Però aquest ha de ser el paper d'Esquerra? El paper d'Esquerra ha de ser evitar l'espanyolització del PSC?
El paper d'Esquerra ha de ser, tal com consagra el darrer document final del Congrés anterior, acumular suficient força com perquè sigui inevitable un referèndum. Això passa per una acumulació de forces, fer el camí més ample, i perquè siguem capaços de, una vegada descartada la via unilateral, siguem capaços de conquerir un escenari de negociació amb l'Estat espanyol i també una negociació, un diàleg entre els ciutadans de Catalunya per tal que sigui possible, sí, una resolució del conflicte. Per això és interessant, crec, que l'acord que ha contingut, els acords continguts en el pacte d'investidura, no pas de legislatura, si més no, encara, entre Esquerra Republicana i el PSC, conté un tema molt, molt, molt interessant. S'ha anomenat la Convenció Nacional per a la Resolució del Conflicte. És molt interessant perquè d'alguna manera satisfà les dues parts. D'una banda, satisfà a Salvador Illa, perquè la tesi de l'Illa era que no n'hi havia prou només de negociar entre Espanya i Catalunya, entre els governs espanyol i català, sinó també calia negociar entre catalans, dialogar entre catalans. I per altra banda, també satisfà Esquerra Republicana perquè el conveni el que fa és reconèixer per part del PSC que existeix un conflicte i aquest conflicte entre Espanya i Catalunya exigeix una solució. Uh-huh. Clar, vivim en una democràcia, se suposa que qualsevol conflicte en una democràcia es resol votant amb urnes. Bé, jo crec que en aquest sentit Esquerra Republicana el que necessita, el que hauria de desitjar, és crear en el marc de les classes populars crear una majoria de catalans i de catalanes que fossin favorables a la construcció d'aquesta solució. És a dir, veure com i de quina manera finalment podem posar a les urnes una voluntat que serà la que siguem capaços de construir. Sí, jo crec que Esquerra Republicana li pertoca el paper de camàlic, camàlics en aquest sentit.
Clar, el que passa és que, no, vostè ara parlava del tema d'ampliar la base, que ja era un camí que estava recorrent el partit i que justament en les diferents eleccions que hi ha hagut, a Congrés, a municipals, a les últimes al Parlament, no ha donat resultats esperats, no? Perquè Esquerra al Parlament de Catalunya ha perdut 13 diputats, ha perdut ajuntaments, ha perdut pes polític, per dir-ho així. No sé si encara que hi hagin hagut aquests mals resultats s'ha de continuar apostant i si s'ha de continuar apostant, si s'ha de fer algun canvi, entenent que com s'ha fet fins ara no ha donat resultats.
Crec que era una penyora inevitable. Una penyora inevitable a pagar. Jo crec que l'estratègia continua sent absolutament vàlida. El que cal és saber-la anar adequant als canvis vertiginosos que vivim. Vivim canvis vertiginosos. El nostre país està canviant a una velocitat extraordinària. Fins i tot crec que no acabem de copsar realment la velocitat i la intensitat dels canvis que s'estan produint en la societat catalana. Fins i tot, de vegades, generen un cert desassossec, incerteses. Fins i tot, a moltes persones, aquests canvis li generen molta por. Pors temences. De manera que, davant d'aquests canvis, el republicanisme, que històricament d'ençà que va néixer ara ja fa un parell de segles, el republicanisme sempre s'havia associat a idees de modernitat, agosarades, innovadores, que agafaven el toro per les banyes quan les societats canviaven justament a una velocitat vertiginosa. Això va passar a començaments del segle XX i havia passat també a finals del segle XIX i en temps republicans, als anys 30. De manera que el republicanisme no pot quedar ancorat en les pors. El republicanisme crec que el que ha de fer és saber llegir com és la Catalunya dels 8 milions i a partir d'aquí saber construir un camí molt ample perquè s'hi afegeixi molta gent. Per cert, noves poblacions que arribaran, o ja han arribat, o estan arribant a l'edat de participar políticament i no han estat educades en la cultura del catalanisme polític. Vol dir que el republicanisme, i sobretot el republicanisme independentista, crec que ha de ser capaç de seguir aquests canvis tan vertiginosos sense anar massa carregats d'historicismes, sense anar massa carregats d'essencialismes. És a dir, hem de ser molt flexibles pel que fa a les idees, perquè si no, podem caure en l'error de trinxerar-nos, respondre més aviat, diguem, a crides a un cert essencialisme tribal que estaria condemnat a la derrota, entre altres coses, per raons estrictament demogràfiques.
I ara que vostè parlava d'aquests canvis i d'entomar aquests canvis, no sé si pensa que també és moment de fer aquests canvis. O sigui, qui ha de liderar aquests canvis als partits polítics ha de ser gent nova, com proposava Lluís Llach, el president de l'Assemblea, en una entrevista al diari.
D'en Lluís Llach només m'interessa la seva música i les seves cançons, perquè crec que el Lluís crec que desbarra molt. I com que desbarra molt, i té tot el dret a desbarrar, però no ha deixat d'interessar-me des del punt de vista polític. Com a polític, perquè ell actua com un polític, i a més com un polític, diguem, absolutament partidista, no m'interessa perquè ha arribat a dir bestieses enormes com que el Salvador Illa és un feixista. Vull dir, fins i tot no el conec en Lluís Llach dient coses com aquestes, perquè jo, com a demòcrata, em sento ofès quan parlen, algú diu que el Salvador Illa, amb el qual diguem no tinc, amb el qual no tinc gaires afinitats polítiques, però és a dir, jo crec que m'agradaria saber què és el que li passa a en Lluís Llach, que a més ha tingut paraules envers nosaltres, envers Esquerra Republicana, que per sort mai ningú d'Esquerra Republicana les ha contestades, però vaja, no. Diguem, ho deixo al marge perquè estic realment enfadat. Mm. Estic realment perquè no el conec. No sé què respon que tingui aquesta beligerància respecte a Esquerra Republicana, per exemple. Però bé, dit això, sí, jo crec que aquest congrés d'Esquerra Republicana, i ara tu abans feies esment a les quatre candidatures, crec que reflecteix dues coses. Una, que vivim temps complicats. Però però també reflecteix que el partit Esquerra Republicana està molt viu. És a dir, que en un moment en què tot és molt difícil, en un moment que no podem dir que tot ens hagi anat massa bé o gaire bé, que Esquerra Republicana en aquests moments davant d'un congrés sigui capaç de plantejar un debat tan ric com perquè els matisos de vegades, perquè de vegades són matisos, no?, de caràcter estratègic i tàctic, acabin quallant amb candidatures distintes, jo crec que això denota vitalitat. I pel que fa a aquest congrés, sí, jo diria que serà d'interès. Jo crec que això de la renovació és un mantra. És evident que la renovació és imprescindible. Però també crec que persones com en Junqueras, avui per avui, pels mèrits contrets, per com és de reconeguda la seva figura política per la ciutat catalana, jo crec que ofereix bones prestacions perquè pugui ser president del partit. Però bé, en tot cas, també el Junqueras haurà d'explicar quin programa té, d'igual manera que la resta de companys i companyes que es presentin hauran d'explicar quin és el seu programa, perquè no n'hi ha prou amb els mèrits, per molt ben guanyats que hagin estat, no?
Mm-hmm. Li demanem, senyor Tardà, que no marxi, també ho demanem a tota l'audiència, fem res, una breu pausa de publicitat i continuem amb aquesta conversa amb Joan Tardà, membre del Consell Nacional d'Esquerra Republicana.
Radio Estel